L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre, de nou, la porta de l'habitació dels pares. Avui us ho he de dir. De moment, l'any que ve ja no s'obriran. Per, bueno, alguns motius. Primer, hem de descansar una miqueta, eh? Durant 3 anys hem tractat molts i molts i molts temes, ens ho hem passat molt bé, molt bé, molt bé. Però bé, necessitem renovar una mica, buscar doncs, la manera de canviar una miqueta el programa i tornar-hi. I per això he decidit agafar-me un any per pensar, per veure com ho fem i perquè també, a veure, aquests pares que han estat vinguent setmana rere setmana, que hi han posat el seu temps, doncs d'alguna manera els hi acabi d'agafar el coquet de no anar-hi tot un any a l'habitació dels pares. Doncs sí, sí, és l'últim programa que fem de moment i no se m'acut millor manera de despedir-me que recordar una miqueta tots aquests programes que hem fet junts durant 3 anys. L'objectiu amb el qual jo vaig arribar aquí a la ràdio va ser una miqueta de rebot. Jo, de fet, em vaig posicionar com a col·laboradora tertuliana d'un programa que conduiria algú altre. Però aquest algú altre, al final, doncs no va acabar de fer el pas i aleshores vaig decidir, perquè ja us he comentat alguna vegada que bé, la ràdio és una de les meves grans passions, i vaig decidir que potser podria atrevir-me a provar-ho. I què va passar? Que el primer dia que vaig veure aquest micro em vaig tornar l'Ela. Em va encantar l'experiència, vaig gaudir i automàticament, bueno, em van venir moltíssimes ganes de fer-ne molts més. Per tant, és veritat que vaig arribar una mica de rebot, és veritat que el plantejament inicial no era que jo fes aquest programa, però la veritat és que no me'n recordo de qui havia de conduir-lo, però li dono moltíssimes gràcies des d'aquí, perquè d'aquesta manera vaig poder conduir-lo jo. I d'alguna manera vaig poder projectar allò que em pensava que faltava o que mancava en el camp doncs, de la psicologia o de l'educació infantil o de l'educació dels nostres nens i nenes, nois i noies, que era un espai en el qual, d'una forma molt amena, divertida, propera, poguessin els pares i les mares expressar allò que sentien quan feien de pares i mares. La veritat és que no sé si ho he aconseguit. El que sí que sé és que jo, personalment, m'ho he passat molt bé aquestes 3 temporades. He gaudit escoltant pares i mares explicant històries divertidíssimes, d'altres no tan divertides i una mica més pesades, perquè no tots són flors i violes quan parlem dels nens. I això és el que m'ha agradat de fer aquest programa, que hem aconseguit desmentir mites, hem aconseguit trencar sensacions apreses, no?, que ja les teníem i no ens les podríem treure de sobre. I a més, no només ha sigut un programa de psicologia o de pedagogia, sinó que ha sigut un espai d'apropament. Jo crec, des de la més humilitat, que ha sigut un espai per fer poble. Aquí, bé, hem xerrat, ens hem despullat, hem explicat com són les nostres vides i també hem reivindicat coses que potser trobem a faltar en aquests moments en el poble. Doncs me'n recordo des dels avis, per exemple, doncs no fa pas massa reivindicant que els nens juguessin al carrer. Per tant, estic contenta de la feina que hem fet aquí entre tots i sobretot estic molt contenta de que tots els pares que han vingut a col·laborar durant aquestes 3 temporades m'hagin deixat formar part de la seva història de pares i mares, de la seva història parental i que gràcies a ells he après moltíssim, perquè a vegades des de la posició objectiva que et permet una carrera, una carrera professional, oblides que darrere d'un consell, darrere d'una apreciació, hi han persones. Persones que potser ja ho han provat i que no ha funcionat, o persones que en aquells moments no els hi ve de gust provar allò. I a vegades és molt fàcil, no? Sembla que des de la psicologia dius, bueno, límits, 2 + 2 = 4. I te n'adones que no és cert, que 2 + 2 mai fan 4, sinó que poden fer 2, 3, 4, 5, 1.000, 5.000, i que cada família té el resultat d'aquesta suma i que no ha de ser per totes la mateixa, tot i que al final el que fem quan vivim en família és sumar. I potser és això el que més he après aquests 3 anys, a sumar amb les persones, a sumar històries, a sumar esforços, a sumar somriures, a sumar anècdotes, a sumar vivències, a sumar patiments, a sumar qüestions, a sumar dubtes, a sumar coneixements. És a dir, he sumat. I la veritat, poques vegades a la vida podem dir que sumem. I potser és l'objectiu que hem de perseguir. En temps difícils o en temps més fàcils, tant és on ens trobem, però sí que l'objectiu sigui rodejar-nos de coses que sumen i a la vegada intentar que nosaltres sumem a les vides o a les coses d'algú altre. Aquesta és la paraula, perquè de restar ja se n'ocupa la pròpia vida, de portar-nos històries que resten, històries que ens fan minvar, històries que ens fan insegurs, històries que ens fan plorar, històries que ens ensopeixen. Ja és la pròpia vida, la pròpia inèrcia que ens les porta. Per tant, per què no les allunyem, les que podem escollir? Per què no ens assentem, com hem fet tantes vegades a l'habitació dels pares? Quatre mares, quatre pares, vuit, m'és igual. I senzillament xerrem, sense por al que diran, sense por a com utilitzaran les nostres paraules. Intercanviem idees, intercanviem solucions, intercanviem coneixements, intercanviem penúries també. I potser d'aquesta manera el que farem serà sumar esforços perquè les nostres vides siguin un pèl més màgiques. I sí, utilitzo la paraula màgiques perquè és una altra de les sensacions que he viscut aquestes tres temporades a l'habitació dels pares. La màgia de veure idees noves, la màgia d'escoltar els nens al costat dels seus pares, la màgia d'aprendre de la sinceritat dels altres, la màgia dels valents que s'han assegut aquí, cada un d'ells, per deixar-nos escoltar part, fins i tot a vegades, de les seves petites misèries de casa. I és això, la màgia també és un punt que cal aconseguir. Què més? Què més m'enduc de tot això? Doncs moltíssimes ganes de repetir l'experiència. És a dir, no és un adéu per sempre, sinó tinc ganes de repetir-la. Per què? Doncs perquè he gaudit. Perquè m'he assegut aquí, he pogut escoltar, he pogut aprendre, m'he pogut omplir i tinc ganes de tornar-hi. Com deia el Guardiola que ell s'havia buidat, doncs no, jo aquí m'he omplert. I és veritat que potser ara necessito descansar una mica justament per buidar-me, per poder tornar a omplir, perquè me'n vaig plena de nous coneixements, d'amistats també. Aquí he descobert gent nova, gent interessantíssima i que de ben segur que continuarem en contacte per poder doncs, acabar de fer i tramar aquesta suma. Amb tot això, és impossible que de memòria me'n recordi de tots els que heu anat passant per aquí. Però sí que us vull donar les gràcies a tots i cada un dels que us heu assegut aquí al meu costat. Moltes gràcies per comptar amb vosaltres cada dimecres i sobretot moltíssimes gràcies per ensenyar-nos els vostres fills i també per ensenyar-nos que per ser pares i mares només cal una cosa, estar una miqueta tocats del bolet per no perdre mai la paciència i guiar-nos única i exclusivament per la il·lusió i el sentit comú. Tots, pares i mares, aconseguireu que el nostre futur com a poble sigui fantàstic, n'estic seguríssima. Dit això, i havent donat les gràcies a aquells que han parlat, també vull donar les gràcies a tots aquells que ens heu escoltat. Aquells que a vegades ens heu parat pel carrer dient que xulo el programa que feu i quina cara deu tenir en no sé qui, quina cara deu tenir l'altre. I jo us animava a dir veniu i proveu-ho, que qui ho prova no se'n desenganxa. Però si m'escolteu, si ens escolteu, ja ens sentim bé, ja hi trobem motiu per fer-lo cada dimecres. Doncs a tots vosaltres, els que esteu a l'altra banda d'aquest micròfon, també donar-vos les gràcies per ser-hi els dimecres a les 9 del vespre, per baixar-vos-ho per internet, per riure al nostre costat i, com sempre he dit, esperant que tots nosaltres us hàgim fet reflexionar, pensar i, sobretot, ajudar a trobar idees divertides que us ajudin a fer una mica més fàcil i divertit aquesta gran aventura de ser pares. I ara sí, si us sembla, res, quatre pinzellades d'alguns dels temes que hem anat tocant. Un que és el tema rei, o sigui, cada temporada ha sortit. Els límits, si us sembla, recordem un parell o tres de trossets d'altres programes on s'han parlat de límits. Els nens que no tenen límits viuen el vincle parental de forma desconcertada, perquè no saben mai si aquell dia el seu pare els hi deixarà mirar els dibuixos o el seu pare els renyarà per demanar mirar els dibuixos.
I això també els desorienta.
Totalment. Els desorienta, els fa sentir molt insegurs, fa que no actuïn correctament, com són ells, que no s'atreveixin a demanar-te fins i tot a trencar un límit. El nen que té, doncs la teva filla, Gemma, teva filla té 6 anys, sí? I en tens una altra de 3.
Sí.
I en un altre programa ens comentaves, la nena de 6 anys se'n va dormir perfectament a 9:15, no tinc cap problema, el de la rutina ens deies això, i en canvi la nena de 3 anys se'n va dormir a 9:00. Si tu has marcat bé els límits, la teva nena gran és probable que d'aquí mig any et digui «Mare, jo me'n vull anar a dormir a 9:00». Això vol dir que és una nena segura de si mateixa i que sap que pot negociar les condicions amb la mare perquè té una vinculació adequada. I tu negociaràs amb ella i és probable, i a més serà bo, que li diguis «I tant!». Perquè com que sempre no t'has queixat mai d'anar a dormir a 9:15, ara ja pots anar a dormir a 9:00. Tu tindràs una coherència en el teu discurs. Com que has sigut responsable, com que no t'he hagut d'avisar, com que ja has integrat i ets la gran, la petita no haurà de continuar dormint a 9:15, que això també ens equivoquem, a 9:15. Això és un bon límit, és una bona coherència. I l'enganxo amb en Ferran. Ferran, la teva nena entrarà a l'adolescència, si tu això ho has fet als 6 anys... Aleshores, quan et digui, però és que pare, jo vull tornar a 2:00, tu podràs dir-li, molt bé, has sigut prou responsable durant tot aquest temps quan t'he dit que la teva hora de tornada era 12:00, sóc coherent amb mi mateix i el límit passa a ser 2:00. En canvi, si no has marcat aquests límits, primer, la teva filla no t'ho demanarà, Ferran, perquè dirà, no sé si em renyarà, no sé si em deixarà, no sé, com que no sé mai què fa el meu pare. Per tant, no li dic... Ho faig, tiro pel dret i arribo a 2:00, amb el que representa que el meu pare m'estigui buscant per tot Sant Celoni, amb el que representa que segurament quan arribi dels nervis el meu pare, que no ho ha fet mai, em fumarà una bufetada, perquè és així, dels nervis de trobar-la, em fumarà una bufetada. I això què farà? Que tu i la teva filla us distancieu cada cop més i a més la teva filla realment pensi que exposar i negociar les seves decisions no porten lloc. I per tant, sempre quedi a l'expectativa de doncs, els amics tornen a 2:00, surt, tornen a 2:00, els amics tornen a 10:00, tornen a 10:00 del dematí. Sí, no a la nit. Sí? No sé, com ho veieu? Com...
Sí, sí, tens segurament tota la raó. Vull dir,
Ja havíeu pensat en què el límit representava tot això?
No. Tens una criatura, ets happy i ve un moment de això no vull fer-ho, dius com?
Marques límits també per la teva pròpia supervivència.
Sí,
també,
sí.
Són coses que
respecto una mica.
Sí, partiu del sentit comú, no? D'aquesta primera paraula que dèiem. I a més, a mi m'ha fet molta gràcia, Ferran, perquè tu deies és que limita molt el límit. La paraula límit ja té aquesta connotació. Que jo l'únic que pretenc és això, obrir i dir...
Sí, sí, no. Està bé, perquè en si penses en el límit, associes autoritat a restricció i bueno, amb la teva introducció i el programa d'avui, doncs, bueno, et fa recapacitar que va més enllà, no? Que darrere d'això hi ha coses positives, no?
Però és que són necessaris i del tot imprescindibles.
Jo crec que sí, però la vostra experiència, és a dir, el límit, i sobretot tu, Ferran, ens pots ajudar molt, el límit s'acaba veient, perquè també molts pares em diuen és que jo ho repeteixo i això no surt. La teva filla ja ha passat tot això. Tu reculls els fruits d'haver...
Sí, jo amb la meva filla la veritat és que estic encantat ara de quina evolució presenta, no? en el seu comportament. Ara m'imagino que, com estàvem comentant, segurament m'enfrontaré al moment de comprovar realment aquests límits com han funcionat, no? Perquè ara sí que és el moment en el que ella, m'imagino, que reivindicarà més la seva posició, en la que ella voldrà manifestar més els seus desitjos i veuré també com ho expressa i com ho fa. Però també és cert que paral·lelament m'hauré d'enfrontar situacions en les que s'hauran de marcar unes normes. I, bueno, és tot un repte, no?
I gran. Digues.
No, que és un tema que com és certament un punt de preocupació... Bueno, preocupació, vull dir que... Al final, quan tu parlaves del common sense i et deia up to you, vull dir, al final Em referia amb el Lab to You que al final, bueno, tu mateix ja fas les coses les normalment coses. Amb la coherència teva, no? Vull dir, ja, a veure, la meva filla no me la imagino fent certes coses perquè és que...
Ja no entra ja no, ja no entra... en la seva manera, dius. Ella no? Ja
perquè
no
ja
és això,
ja, doncs, ja no és així. Tota una sèrie de coses, a veure, potser sí que es desvia completament, sí, sí. No? Però em sorprendria molt sí. Perquè ja té un... unes pautes de comportament i perquè sempre ha tingut una línia, no?
I l'ha marcat.
Que és la nostra, no? Que vull dir, la de la seva mare, la meva, i és el que ha vist sempre. Llavors, no imagino que pugui desviar-se massa. Però, bueno, sí que hi haurà la lluita i s'hauran de marcar unes pautes, doncs perquè les meves pautes poden entrar en conflicte amb, les, amb els límits marcats per altres pares pels seus fills, vull dir, que haurem de conjugar, no? O haurem de... de veure com vehiculem totes aquestes diferències de límits entre pares, cadascú té la seva manera d'educar, cadascú té la seva manera de deixar uns marges, unes limitacions, uns límits diferents, no? I, bueno, els nostres seran els nostres i els haurem d'argumentar, defensar i treballar amb ella conjuntament, està clar.
Totalment d'acord. I, a més, dius argumentar, defensar i treballar amb ella, per mi és el més important. És a dir, i una cosa que marca molt, els límits són teus, són vostres. Això és una cosa que sempre he intentat explicar. Una cosa són els límits i els altres són les normes. I els límits són marges, no marges, són espais, són idees, són zones que com a família marquem, ensenyem, mostrem, compartim. Val? Que la gent em diu, anar a dormir 8:45 és un límit? I jo dic... així tal qual no és un límit.
És una norma, no?
És una norma. I aquesta norma és només pels nens de la casa. Perquè si fos un límit, i el límit fos anar a dormir 8:45, hi hauria d'anar tota la família a dormir 8:45. Aleshores, en si, a 8:45 a casa anem a dormir no és un límit. És una norma, que és l'eina per la qual posem en funcionament els límits. El límit és, en aquesta casa, quan arriba l'hora de dormir, anem a dormir. Aquest és el límit. Quan arriba l'hora d'anar a dormir, quan un està cansat, se'n va a dormir. Aquest és el límit que li queda a la nena, a la teva filla en aquest cas, i a tots els nens i nenes en general. Quan són grans, si aquest límit s'ha generalitzat, s'ha fet bé, s'ha integrat, són aquells adults responsables que saben que l'any demà s'han d'aixecar a les 7 del matí i que, per tant, a les 11 ja comencen a fer la seva rutina d'anar a dormir. També són aquells adults responsables que saben que a les 7 del matí s'han de despertar, però que avui tenen l'aniversari d'un amic i que saben, decideixen, escullen anar-se'n a dormir a les 3 del matí, tot i sabent que a les 7 el dia que els hi ve laboral serà una mica més dur, però que justament és la conseqüència d'haver trencat aquell límit que era sagrat. Això és el límit. No és tant la norma. Avui també, no, donar aquesta dimensió de el límit és una metanorma, no? Una metacognició, una metanorma, és a dir, algo que dura, perdura per sempre, no? Aleshores, tu dius una cosa que a mi m'agrada molt. Nosaltres tenim els nostres. I és cert. I és cert. Cada família té els seus límits. No així normes socials. Les normes socials són normes per tothom. Aquestes sí que són metanormes. Aquestes sí que potser la paraula metanorma seria la més adequada, no? Perquè són normes per tothom. Que són les lleis. És a dir, que es poden canviar i els límits són flexibles, es poden canviar. Les lleis iguals, però són les lleis. Jo no mataràs, no robaràs, no enganyaràs. I després, ja no només en forma de llei, sinó també en forma de... algo que hem adoptat tots com una normalitat. Socialment, jo no puc enganyar. Tard o d'hora, això em passarà factura. Però el límit, i torno, perquè jo crec que és molt important, el límit no és vaig a dormir a 8:45. L'objectiu del límit no és que el nen aprengui a anar a dormir a 8:45, sinó que l'objectiu del límit és que el nen aprengui a respectar el seu espai de descans. No sé si d'alguna manera queda... potser més palès, no? Posar-los, com tu deies, és difícil, perquè sobretot depèn del moment en què tu et trobes, també emocional, no?
Sí, el que et deia, que a vegades estàs influït per determinades situacions que no hauria de ser així, que hauries de saber-ho separar i segurament tenir prou capacitat per ser capaç de no veure't afectat, no? Però, bueno, escolta, els sentiments, les emocions, tot és algo que... que ens afecten i que fa que en determinats moments doncs, potser fem les coses d'una manera diferent com les faríem doncs, en una altra situació. No? Però bueno, al final tu fas el que creus i ets coherent amb la teva manera de viure, de pensar i al final doncs, bueno, li ensenyes això al teu fill també. Mm-hmm. No?
Tornem a aquest programa especial que estem fent de l'habitació dels pares. Doncs no ens podem oblidar que potser l'època en la qual ens costa una miqueta més treballar aquests límits, si no ho hem fet molt abans, els pares d'adolescents. No sé si us en recordeu, aquesta temporada no n'hem fet cap, però temporades passades hem tingut aquí unes vivències molt i molt divertides escoltant com es viu des de sent pares d'adolescent aquesta etapa de la vida. I s'han parlat de sexe, s'ha parlat de drogues, s'ha parlat de fins i tot el tracte que els altres dispensen quan som adolescents i de coses molt més mundanes com si es fan o no al llit o si col·laboren o no. Doncs bé, recordem també una miqueta d'aquests programes. Mar?
No, jo cridar no crido més.
Però també et diuen que crides?
No.
La diferència.
No.
T'enfades, però?
Sí.
Com ets tu quan t'enfades? I sobretot quan t'enfades rabiosa, amb la mare?
Doncs,
o amb el pare?
Bueno, quan m'enfado directament, doncs, passo d'ells i ja no.
Uh-huh. Es tanca l'habitació.
Sí, però no els hi faig cas, perquè no tinc ganes de parlar amb ells i...
Per tant, no, és que és una altra de les actituds de l'adolescent, és a dir, i és molt intel·ligent aquesta actitud, és la de m'estic posant tan nerviosa i m'estic enfadant tant que començaria a treure serps per la boca, llavors, abans de fer això,
te'n vas, no.
M'aguanto i me'n vaig a l'habitació i tanco la porta a l'habitació. Hi ha molts pares que en aquests moments, com passa això, es posen a la porta i a mi no em tanquis i no em deixis amb l'última paraula perquè sempre fas igual. Des d'aquí, recomano, perquè la mare ens ho està explicant, està dient, no els vull ni sentir, no vull entrar en aquella discussió, jo el que vull és un moment de tranquil·litat perquè estic molt enfadada, que això s'entengui i es respecte, perquè si no és quan salten, no? Clar. Si tu estàs allà intentant contenir aquella mala lluna per no dir, calla mare, que ets una imbècil, no? Per exemple, estàs dient, no, és que jo no puc més, i aquella mare o aquell pare continua, acabarà saltant, i allò sí que acabarà sent una olla de grits, no? Sí, Mati? Mati va rient. Tu crides.
Jo crido. Perquè jo sóc molt orgullosa i sempre tinc que tindre la raó.
La raó i l'última paraula,
exacte.
A més a més.
No? Jo arriba un moment de discussió que si no tinc la raó...
Hòstia. Perds els estreps, no?
Sí, però...
I a més, ets de les que... No, però està molt bé això, perquè de veritat que ajuda... De veritat que va molt bé, perquè quan algun pare o mare ho sent, diu... Ostres, vale, ara puc entendre una mica més a la meva filla, no? Perquè fa igual que això que està explicant la Mati, no? Aleshores, i tu ets d'aquelles, Mati, que, per exemple, t'estàs discutint, comences a cridar, bueno, saps? La discussió va agafant de to i al final la mare diu, Manu, prou, va, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, perquè això no pot continuar així. I sí. Tu, per lo bajini, te'n vas i dius, no pot continuar així perquè tu dius, no?
Sí, jo sóc d'aquestes.
Sempre ets la
jo sempre foté el llenya.
La foté el llenya. Sí. I què? No és molt cansat, això?
No, jo sóc molt orgullosa, jo, si no tinc la raó, no paro de discutir la discussió i ma mare segueix discutint i si no acaba amb la raó que la tinc jo, doncs jo no...
No pares.
No pares.
Has de deixar anar l'última.
Exacte.
I si no apareix la Marta, deixant anar la última.
Però lo bo és que som dos i llavors som dos contra la mare i al final pues, s'encansa i diu, bueno, fes el que vulguis. I llavors aquest fes el que vulguis en realitat és un, no ho facis o m'enfadaré.
Molt bona aquesta reflexió. Mare... Mares, pares, i tant que ho entenen. I tant que quan tu dius, molt bé, doncs ja n'hi ha prou i fes el que et dongui la gana.
No, ho acabes no fent.
Ells entenen
fa
que
molta
és,
ràbia, això.
Ups, sí. Em sembla aquí que no ho puc fer.
Aquí és un, vale.
D'acord.
Ara què faig?
D'acord.
Perquè al cap i a la fi la discussió, llavors, si acaba amb aquesta frase, la discussió no ha servit de res.
No ha servit de res.
No.
Molt bona. No ha servit de res, Mar.
No, perquè, per exemple, l'altre dia jo volia sortir i, bueno, el meu pare em va dir que sí, que em deixava i, bueno, la meva mare també. Però abans que sortís de casa em va fer la bronca
i després et diu allò de fes el que vulguis, no, no em diguis això, o no em deixes, o em deixes, però no em fotis la bronca abans de sortir de la festa, perquè
és com
saps?
Clar, no. Què? Si surto, encara continuaràs estant enfadada amb mi, t'hauré de...
Clar, no, dius, no em deixis, sí, o deixa'm, clar, però no, clar,
em... No m'ho facis, això, mare, no? Però clar, ells, això és una arma que tenen, eh?
Sí, sí, és una arma.
És efectiva, eh? Són els pares, és efectiva, veig, aquesta arma, eh? Sí?
Tampoc recomanaria que la fessin servir molt, que nosaltres això ens treu de polleguera.
Això ens fa enfadar molt, eh? Sí. Ens fa perdre la llibertat.
Exacte.
Ens remou molt la consciència. Sí, ens remou, sí? Molt la consciència, sí, sí, tant.
Important. Hòstia, perquè els adolescents en teniu i molta de consciència, sí, que és una altra cosa que els pares diuen, és que no, ells no els importa res,
donem encara més voltes a les coses,
doneu voltes a les coses,
pensen que encara tenim la consciència de quan érem petits, mm-hmm, sinó
no,
la cosa canvia i ells, doncs, com som més petits que ells, es pensen que no arribem a pensar, depèn de quines coses, que no reflexionem sobre el que feu,
i sí que ho feu.
Exacte.
I, per exemple, si passa que sortiu de festa, tot i tenir la raó, però us heu discutit amb la mare, o no cal sortir de festa, us aneu a l'escola i us heu acabat de discutir amb el pare o amb la mare i ja ha sigut una discussió així, una miqueta pujadeta de to, això és algo que us acompanya durant el dia. És a dir, és algo que dius, ostres, us plantegeu, home, qui podia haver-ho fet d'una altra manera o podia haver evitat dir-li això a la mare, tot i que tenia raó de dir-li.
Però... jo sempre penso el contrari, tindria que haver-li dit tal per deixar-li un moc i que...
No, sí, sí, no, que està molt bé. Sí, sí, sí.
Jo d'orgullosa ho soc molt.
Ho ets molt.
Sí.
Però sí que hi penses amb aquesta bronca.
Sí, però... O sigui, quan ells tenen la raó, jo ho penso, però no ho admeteixo, saps? Vale. Hi ha molts adolescents que també pensen d'aquesta manera.
Per bueno, això. La mare ha fet nia.
No, perquè me la conec.
I aquestes...
Sí, tu saps que tenen raó, però per sobre del teu cadàver ho reconeixeràs. Mai ho reconeixeràs, que tenen raó.
Jo ho reconec,
coses.
Però
no els hi dius.
Sí, tenen la raó.
Busca alguna excusa per camuflar-ho.
Exacte.
Intentes donar la volta. Sí.
I la mare això l'estressa molt, perquè a vegades...
No sé, algun cop hem discutit per això, li dic que no tens sempre la raó, a veure, a terra, perquè algun dia t'emportaràs una bufetada per això, perquè has d'aterrar a veure la realitat, que no sempre tens la raó. Però bueno...
Això jo crec que sí que ho tenim cap. I a mi també em passa, que molts adolescents som molt orgullosos. O sigui, i potser és el que ens toca per dir així, perquè és el tòpic, no? És que els adolescents sempre han de tindre la raó, no sé què, sempre s'enfaden per això, per allò. Però jo crec que sí que és veritat, que com la Mati, a veure, jo no arribo a aquest extrem. Però jo també ho considero un pèl orgullós.
Mm-hmm.
De dir, bueno, però hòstia... A mi també m'agrada, a tots ens
agrada tenir la raó. Jo començo també a pensar i tinc criteri i puc començar a tenir la raó, no?
Jo vi, no sé, inclús de petit, quan em deien els meus pares, tu no opinis perquè tu tens 14 anys i has de viure molt.
Un moment, oients, sisplau, de petit. Quan tenia 14 anys, té 17.
Quan era més petit.
Em farà 18.
Quan era més petit.
No, que això és un altre exemple claríssim dels adolescents. Ja sóc gran.
Ah, això sí.
Ja sóc gran. Als 14 era un criu. Jo als 17 ja sóc gran.
Jo reconec. Jo amb 13 i 14 anys em considero que era petit, no sé... Era un nen encara. I considero que dels 14, 15, als 17 que estic ara he canviat... moltíssim. Mm-hmm. I tant mentalment com, bueno, físicament també canvies, però no sé, de manera de ser i és el que dic, per això dic quan era petit. Amb 14 anys, però clar, això que et deien els pares, tu no opinis perquè tu no saps de què parlem, perquè potser sí que saps de què parles, però clar, com que també tens 14 anys, no sé què, i això et fa crear com un algo dintre que quan ets més gran, doncs t'agrada treure-ho, i jo crec que ho treus amb aquest orgull.
Uh-huh.
Amb aquest orgull de dir, és que jo vull tindre la raó, i jo crec que tinc la raó, estic seguríssim que tinc la raó, però potser no la tinc.
Uh-huh.
Que també això ens passa molt. Que,
A mi sempre.
Pensem que sempre tenim la raó,
Sí, sí, pensem que sempre tenim la raó.
Però hi ha cops que no, i també ho hem de reconèixer.
Sí, sí. Bé, en recordeu-vos, estem en un programa especial de l'habitació dels pares. Estem intentant fer una mica de recull d'allò que hem fet durant les tres temporades, perquè és l'últim, és l'últim. L'any que ve descansem. I, com dèiem, no hem parlat de límits, hem parlat de pares d'adolescents, també hem parlat de germans, tema estrella. En la primera temporada en vam fer tres, aquest any n'hem tornat a fer tres més, i fins i tot la temporada passada en vam fer un de bessons, que va ser molt, molt, molt i molt interessant. El que representa ser mare de bessons. Què vol dir bessons? Què vol dir tenir bessons per posar-nos? No, avui no parlarem de si són bessons idèntics, univitalins o bivitalins. No, 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 avui senzillament la dinàmica, no? El que de cop i volta representa en una família que arribin dues personetes que tenen exactament la mateixa edat, neixen el mateix dia i que, per tant, evolucionaran de la mateixa manera, necessitant els mateixos cuidados en cada moment. Per tant, no tenim dos nens d'edats diferents als quals podem enviar, mentre estem banyant a un, podem enviar el que és més gran a preparar, per exemple, la taula, o senzillament li podem posar la tele i esperar que, mentre el bebè acaba de fer o acabem de netejar el bebè o donar-li el menjar al bebè, doncs mentrestant el gran sabem que el tenim mirant la tele. Això és impossible. Quan hi ha bessons, la parella, que amb un altre embaràs, amb un fill que només és un, diguéssim, doncs pren uns papers a vegades, al principi sobretot, potser una mica més relegat, més de recolzament a la mare, en aquí la parella està allà i ha de complir com la mare, perquè imagineu-vos dues personetes de tres setmanes plorant a les tres del matí. No hi ha, una sola persona no té prous braços ni prou paciència per ocupar-se dels dos, i per tant toca aixecar-se els dos la mateixa hora. Jo m'imagino, això també ens ho explicaran les convidades d'avui, però jo m'imagino que aquelles estratègies que fan els pares i mares, doncs quan tenen un nen petit, de avui m'aixeco jo o tu te n'ocupes fins a les 7 del matí i després a les 7 me'l passes tu i descanses tu fins a les 10 del matí, diguéssim, en aquest cas no es pot gestionar així, perquè n'hi han dos, no? Entre germans no us hi poseu mai, mai. Per una senzilla raó. És que un jutge a vosaltres mai us sembla just?
Sí.
Mai?
Sí, sí.
Doncs a vegades els pares intentem fer de jutge en les baralles amb els germans, i la sensació és que cap dels dos o cap dels tres n'acabarà content del teu judici. Per tant, tu no has de fer mai de jutge. L'únic que heu de fer, i anaves molt ben encaminada, és tenir un problema perfecte. Quan veniu, o sigui, penseu cadascú a la vostra habitació i veniu amb la solució. Expliqueu-me quina solució heu trobat. No, però és que la Elia no sé què, no, però és que en Nil... No, és que m'és igual qui ha començat, qui no ha començat. Vosaltres dos teniu un problema, que jo i el pare, o jo i la mare, o les dues mares, que quan tenim un problema el solucionem. No us venim a demanar. Jo no sé què ha passat. Tu em pots dir que ha començat ell, però jo no tinc ganes de jutjar ningú. Solucioneu aquest problema i veniu amb la solució. Si s'arriba a les mans, és el que no s'ha de permetre. I com no es permet? Doncs molt fàcil. El dia que dos germans arriben a les mans, s'agafen a tots dos, es pinta un dibuix molt gran en el qual es posa: en aquesta casa queda prohibit pegar-se. Punt. Aleshores, quan es peguen, l'única cosa que heu de fer és separar-los, sense dir qui ha començat, sinó senzillament separar-vos i tornar a començar. En aquesta casa no es pega. Per tant, vull que trobeu dues solucions ara. Una, que feu les paus vosaltres, o sigui, que em vingueu amb una solució perquè això no torni a passar. I dos, que proposeu vosaltres el càstig pel fet de que us heu pegat tots dos. M'és igual qui hagi començat, sí? Amb aquestes dinàmiques hi ha gent que em diu: ja, però és que el petit, per exemple, és més punyetero que el gran, i el gran sempre rep i no es defensa. Si vosaltres comenceu a gestionar les baralles d'aquesta manera, el gran aprendrà a defensar-se. Si no, sempre l'esteu defensant vosaltres. Aleshores, parareu el cop, aconseguireu que no li faci mal del tot, val? És veritat que es queden castigats tots dos, sí? Però d'alguna manera el que obligues és a que el que sempre surt més perjudicat també es comenci a dir, bueno, per allà, perquè al final jo no tinc la culpa de que tu... I aprengui, per exemple, que quan li ve el petit a xinxar-lo, sí, ell no reaccioni, l'ignori, perquè no vulgui acabar castigat.
O que et busqui tu directament perquè li solucionis el problema.
Exacte, exacte, que et busqui tu i et digui, no em vull barallar, però avui en Nil té un mal dia. Val? Sí? Pues és molt important això, molt, 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 que no prengueu partit.
No intentar fer de mitjancer, vaja.
No, no, no. Els pares no podeu fer de mitjancers.
Això m'hi trobo que... molt, que venen sí. i mama, és que m'ha fet això, mama, és que no sé què.
No,
ha començat ell. Sí. No, que ha sigut ell. Ja, ja, al final no
tu
saps què fer.
Clar, aquí el que has de fer és tenir un problema, sí? Quin és el problema? Que no sabeu jugar junts? Perfecte, mira, com que en aquesta casa no ens agrada que us baralleu, en aquesta casa ningú us baralla, ningú us pega i ningú... Us aneu a pensar una estona i quan tingueu una solució me la veniu i me l'expliqueu. Però no val jugar, eh? Estem pensant, o sigui, en realitat estàs fent un, no és un càstig, però estaven jugant, s'han barallat, han deixat de jugar, és a dir, ells hi perden, o sigui, també entenen que quan ens barallem, no és que un acabi jugant i l'altre no, perquè jo he aconseguit que la mama em creiés a mi, sinó que jo, si, tant si tinc jo la culpa com si no, clar. El tema és que jo acabo de jugar, i m'he de pensar quina és la mesura que li he de proposar a la mare per, va, aleshores, i la mare no s'ha enfadat amb l'altre. O sigui, no he aconseguit que la mare em fes més cas a mi. Senzillament, la mare m'ha dit, en aquesta casa no ens barallem, perquè discutir sí. Tu et pots discutir.
És arribar a les mans.
Ah, exacte, no... és barallar-nos, és insultar-nos, és faltar-nos el respecte, però tu, dos germans, es poden discutir amb que aquesta joguina la tenia jo, no, la tenies tu, i poden venir a dir-te, mare, és que no ens posem d'acord. Val? Si tu fas bé la gestió de les baralles, arribarà un dia que discutiran i si no es posen d'acord abans de barallar-se vindran i et diran, mare, és que no ens posem d'acord, ens ajudes? I llavors tu diràs, bueno, quin és el problema aquest? Doncs fem-ho així. Val? Si tu no gestiones bé, sempre és el és que l'Uri, és que en Nil, és que és culpa seva, perquè jo volia més rato l'ordinador.
I tu sempre el defens. Sí.
Exacte. Llavors, és importantíssim. L'únic que heu de fer, no heu de mediar, senzillament demanar-los que pensin una solució a aquell problema de convivència.
Inclús si és una discussió.
Sí. Per exemple, hi ha un exercici que és molt bo. Vosaltres esteu feinejant per casa i de cop i volta sentiu la discussió entre els dos. No, que l'ordinador em tocava a mi, no, que em tocava a mi, que no te recordes ni el que abans, no sé què. No, Oriol, perquè tu ahir... Abans de que aquesta discussió comenci a ser una baralla, acostar-vos i dir, ei, veig que esteu a punt de trobar la solució, m'interessa això, m'interessa, em quedo aquí a mirar, a veure quina solució trobeu. Saps? Aquí també estàs fent un freno a les mans, els estàs dient, confio en vosaltres i sé que trobareu la manera de solucionar tot això. I tornem a aquest programa especial que estem fent de l'habitació dels pares. Oh, els avis, què m'heu de dir dels avis? Hem rigut molt amb els avis i els hem pogut deixar aquest espai doncs, una mica per reivindicar-se i per aprendre de la seva experiència. I si no, mira, recordeu.
Oblidem una cosa que fèiem abans, que sortíem al carrer i jugàvem i els papes no patien.
Sí, senyora.
Vale. I m'he donat compte, amb una nena que ve a Barcelona, que es diu Jana, que ve de Barcelona, i que, bueno, esclar, quan ve aquí, va al carrer Major, té una amigueta al carrer Major, la Maria... Els papes els deixen suelto i se'n van voltant, mirant-ho tot, pim-pam. I m'he donat compte amb aquesta nena que ve de Barcelona que ha valorat el que nosaltres tenim
i no aprofitem.
I no fem.
Sí, senyora.
Perquè tenim por. Imagina't, suposo que ells venen de Barcelona que tenen més por que nosaltres i que tenen que estar més controlats la canalla i aquí els deixen anar.
Que arriben aquí i diuen, mora de Déu senyor, vés a comprar tu
vale,
sola.
Vale. On està la... Pregunta, on està la Jana i la Maria? Oh, jo què sé, diu, si els han vist a la plaça Escomptes del Montseny. Ah, vale, molt bé. Vale.
Sí, sí,
nosaltres
sí.
Això, fixa't, no ho valoràvem i ni m'havia donat compte i m'he donat compte doncs amb la Jana. Sí. Que els hauríem de deixar més sueltos, sí. En canvi, no.
No,
van a escola sols i estan, doncs,
això és una
a 300 metres de l'escola.
No, perquè jo, bueno, vosaltres us en recordareu, jo he fet l'escola amb el fill d'en Paco, jo anava a escola sola. Anava a escola sola amb el meu germà i anàvem des de molt petits. Jo tinc el record d'anar-nos en sols a l'escola i plegar al migdia, arribar a casa, que la botiga era oberta. I és veritat que ara els nens això no ho fan. I finalment, en aquest recull que estem fent, un programa especial de l'habitació dels pares, no podíem deixar-nos en absolut els professionals que ens han vingut a ajudar. N'hi han hagut molts, però jo en recordo un especialment i m'agradaria que fos aquest el recull que sortís. Me'n recordo molt del programa que vam parlar de Maternity Blues amb la ginecòloga i amb la Carme Vila. I també m'agradaria moltíssim recuperar alguna part del programa que hem fet aquesta temporada amb la Carme Vila sobre trastorns per dèficit d'atenció i, d'alguna manera, com desmentir aquest mite.
Aleshores, aquest Maternity Blues apareix com a mínim en el 50% de dones. Pràcticament totes les dones, si els hi preguntes bé, refereixen a algun episodi de plorera sense un estímul molt evident i de causa desconeguda, no? En certa manera, unes ganes de plorar irrefrenables, plor que dura una estona i després i això desapareix i l'estat d'ànim torna a la normalitat, no? És una disfòria, un estat de labilitat emocional que apareix entre el segon, tercer dia. El període hospitalari habitualment està bastant resguardat d'això, perquè hi han visites, et sents molt apoyada, hi han infermeres, hi han llevadores, t'expliquen, però hi ha un moment que et diuen senyora, està vostè molt bé? Li donem l'alta, se'n va cap a casa. Amb aquell nen, que no és un nenuco, que és un nen de veritat, i el teu home, que en el primer fill et sembla un autèntic inútil, perquè no, tu no saps res i ell menys. I dius, i ara què? Mama, ajuda'm, sisplau, no?
Bueno, i de vegades venen les mames.
I a vegades és pitjor. A vegades pitjor, ajuda, no? A vegades és pitjor.
Et pots empitjorar, no? Sí?
Depèn.
Depèn.
Si són mares que acompanyen i contenen, és magnífic. Perquè no hi ha res com una mare per entendre la maternitat. Però si són mares que estan desconnectades, que ordenen, que jutgen, ens hem de protegir.
És el judici, no? El que tolerem molt malament.
Bàsicament perquè el judici forma part del terreny altre cop de la ment. I en aquest moment en què estem molt vulnerables, entrar a la ment amb un judici bo, dolent, bé, malament, et mata. Et mata perquè tu estàs justament amb alguna cosa absolutament desconeguda per tu. I, per tant, no tens ni idea de com afrontar-ho. Qualsevol moviment que fas, mires a veure què passa. I moltes vegades no atines. O sigui, quan el teu nadó plora i t'hi apropes i creus que té gana, que és el primer que penses, li ofereixes el pit i segueix plorant perquè potser vol una altra cosa, en aquest assaig i error és una trobada també en el fons, perquè sí, tenim la percepció oberta, però en aquest sentit ell és ell i tu ets tu. Potser el fet de que tingui gana és algo elemental, però pot tenir fred, pot tenir ganes de connexió amb un, amb, bueno, mil coses, no? I per tant anar provant amb naturalitat, sense pensar, sense posar ja una intenció, sense dir és que ara el que vol, és que ara fixa't en...
Deixar-se guiar una miqueta ara per l'instint, no? I en aquest sentit, com bé diu la Carme, és un assaig-error, no saps què has de fer, has d'anar provant, però a la vegada la persona del món que millor coneix aquell nadó ets tu, i i aquesta consciència hi és en algun lloc, no?
És per arquetípic, tant... que això també és una cosa que no en parlem mai.
Perdona, és?
Arquetípic. La maternitat són pautes culturals, perquè són culturals en el fons, però vivenciades a nivell social que es transmeten més enllà de la teva pròpia experiència de fet, o sigui, et venen. I en el moment en què s'esdevé la maternitat, et ve una conducta arquetípica si estàs obert a sentir-la. Perquè les nostres, per dir-ho així, el nostre gen, si tu vols, o no sé com dir-ho, a nivell cel·lular, ho portem impregnat. Sí.
Hi ha molta, hi ha molta conducta instintiva. Clar. I moltes vegades què passa? Que aquesta conducta instintiva, el que tu voldries fer, el que el cor i els instints et demanen, xoca d'una manera frontal amb les expectatives que té el teu entorn o les que tens tu mateixa, les que t'havies creat tu mateixa. No?
Pares que ens esteu, i mares que ens esteu escoltant, atents, perquè el que ara us dirà la Carme trencarà molts esquemes i us relaxarà moltíssim. Per tant, i no només atents, o sigui, per primera vegada, des de que faig aquest programa, fins i tot us demanaria que ho apuntéssiu, però no amb, com una metodologia estricta, sinó perquè de tant en tant us mireu allò per tal de que us relaxeu per tota la pressió que us arriba de fora. Perdona,
bueno,
moviment.
Moviment, el moviment necessari. Per tant, quan una família, un mestre, qui sigui, diu aquest nen em preocupa perquè es mou massa, no serà que té un TDA, que és un trastorn que se suposa que tenen alguns nens que es mouen massa. Això se'n diria, no se'n diria TDA d'entrada, se'n diria hiperactivitat. La hiperactivitat és una resposta que té el cos moltes vegades quan en un trastorn que està descrit, que es diu trastorn per dèficit d'atenció, els nens es belluguen més per activar el seu còrtex cerebral. I aleshores, en el moviment, activen el seu cervell i així poden focalitzar més l'atenció. I és un mecanisme absolutament natural, que probablement molts de nosaltres utilitzem.
Utilitzem.
Quantes vegades notem que no estem atents i ens belluguem una mica per sentir que estem activats. I en aquesta activació...
Per tornar.
Per tornar una miqueta. Clar, després aquí doncs, s'han fet moltes coses i molts estudis, però bàsicament una de les coses que s'ha fet, i jo en aquí també ho diré molt clar, i t'ho dic ara ja, que ja no tinc pudor a l'hora de dir-ho, i és de que em sembla aberrant que es mediqui els nens per un excés d'activitat.
D'activitat.
O per un suposat dèficit d'atenció. No perquè negui que no existeixi aquest trastorn, que probablement en alguna persona hi ha un dèficit que encara crec que no es mesura clarament on està aquest dèficit. Es fan hipòtesis de si tenen més o menys serotonina, més o menys no sé què, però no està, diguéssim, científicament demostrat que això sigui així. I, a més, es determina aquest trastorn a partir d'uns qüestionaris que es fa a les famílies.
A les famílies.
I a les escoles, als mestres, amb preguntes que han de respondre amb una mesura, si molt poc o bastant o força.
I que representen, des del meu punt de vista, molta subjectivitat.
Evidentment.
Totalment. Evidentment. Perquè què vol dir que un nen
es mogui,
molt o poc?
Ja, dependrà de cada persona.
Cadascú té el seu paràmetre de paciència.
Sí. I d'estat. Imaginem-nos una mare que està passant per una mala època, que potser li ha nascut un altre fill i està molt atabalada, o potser perquè, per mil raons, i el moviment del seu fill se li fa difícil de gestionar. Per tant, encara que es mogui poc, per ella serà molt, perquè no ho pot gestionar. I això no, la mare no la fa culpable de res. Però moltes vegades la mare, quan ens demana que aquest fill es mou massa, i li diu constantment en el fill que es mou massa, el fill es mourà molt més, perquè tot el que nosaltres veiem en els nens creix. Aquesta és una altra de les meravelles de la naturalesa humana. Que tot el que és vist creix. I clar, si jo veig coses boniques, creixen flors i violes, però si el que veig són coses que són...
Que molesten, que no ens agraden.
Que no ens agraden, doncs el nen creu que aquella és la seva identitat, perquè és allò el que la mare, que és un personatge importantíssim a la vida de qualsevol fill, doncs si la mare m'ho diu és que és així. I doncs, encara que això li creï problemes, ell respondrà a aquesta expectativa i, per tant, es mourà més. I crearà, a més, una sensació també de neguit. Per tant, encara es mourà més, perquè el neguit és un moviment interior que en els nens, sobretot en els nens, que tenen menys capacitat d'autocontrol, es manifesta a l'exterior. I, per tant, clar... allò anirà més i arribarà una edat en què direm, bueno, ara ja no és tan petit, ara ja no s'hauria de moure tant, i ara ja podem fer el diagnòstic i de TDA. I aleshores el que no he dit abans i que ho diré ara, que és el de l'aberració dels medicaments, que el medicament per un TDA és una amfetamina.
Sí, senyora.
Una amfetamina és una substància que, quan jo estudiava, era una droga.
És droga. No era, i continua sent. Anem a parlar clars.
Dic que era en el sentit que era penalitzada i molt mal vista.
Sí.
Perquè treia la gana a les persones, treia la son i, a més, els hi activava el cervell d'una manera determinada perquè poguessin estudiar moltes més hores i així poder anar a ser, jo què sé, fer un examen d'aquells d'ampollada d'última hora, vaja. I les amfetamines, doncs, en algunes persones van causar bastants problemes perquè són addictives. I aleshores, doncs, es dona això en els nens, amb noms com Concerta i Rubifen, per exemple, on té un efecte més comprimit, per tant s'ha de prendre només un al dia i es va dosificant durant el dia, i l'altre, doncs, n'has de prendre regular. Sembla que és Rubifen, que és regular, i Concerta, que és... I molt bé, i en els nens, que tenen el seu cervell, el seu sistema nerviós encara immadur, el que fa aquest medicament és un efecte que se'n diu... contrari al que faria en un adult, que és que el fa...
El seda.
El seda.
No, seria, no és ben bé així, però perquè...
En lloc d'activar-lo, el seda. Li dona una sedació, fa que tota aquella activitat que té per fora, que fa que a dintre no pugui focalitzar la seva atenció, li baixa, li transforma la química del cervell, no ens enganyem, i aleshores li permet estar atent. Bueno, això podem dir que li fa bé, perquè si està atent, ell també doncs, està més tranquil, perquè respon a les expectatives dels adults.
És que és important això, és a dir, està més tranquil perquè ja no el renyem tant, sí. I per tant, està més tranquil perquè nosaltres tolerem més el seu comportament.
Exactament.
Som nosaltres els que ens tranquil·litzem.
I ell millora la seva autoestima i aleshores les coses li van millor. Té menys conflictes amb els companys i, a més, de vegades té més millors resultats escolars. Per tant, mirat així, diríem que és una bondat. El que passa és que això no és innocu. I, de vegades, a nivell mèdic, es minimitzen aquests efectes. O sigui, el cos d'un nen rep un tòxic que altera el seu cervell i que l'ha d'eliminar el seu fetge, que li ha de durar tota la vida.
Tota la vida.
I, a més, hores d'ara ja hi ha estudis als Estats Units que parlen de que nens que han estat medicats amb amfetamines, doncs, després, a l'adolescència i a mida, perquè bueno, això doncs, no acaba aquí, el seu cervell ha estat condicionat per una substància química, encara que només es doni a uns determinats dies de la setmana, molt sovint, i aleshores doncs, segueix mancat d'alguna cosa. Llavors, continuarem no amb això, perquè ja no fa l'efecte que hauria de fer, perquè el seu cervell ja és més madur, els hi donen antidepressius, per exemple. D'acord? I clar, la cosa continua. I a mi això...
Creem addictes, eh? És a dir...
Evidentment.
Estem creant addictes des de que aquests nens tenen... Perquè jo, a més, últimament, em sumo a la paraula barran, he arribat a veure nens de 6 anys medicant-se.
Sí, als Estats Units fins i tot a nens de 3 anys es començaven a medicar. Això, evidentment, va crear molta polèmica i sé que es va regular. Però es diagnosticaven hiperactivitats TDAs als 3 anys.
I ara sí, per últim, els últims minutets de l'habitació dels pares, dedicar-la exclusivament als menuts, aquells pels quals hem fet aquest programa durant 3 anys. Avui, en aquest recull, no hi podrien faltar ells. N'han passat molts, de totes les edats, acompanyats dels pares o sols. També me'n recordo molts nens dient des d'aquí que estimen els seus pares. I no podien faltar, no podíem deixar que aquest programa s'esveís sense donar-los la seva veu, el seu moment i el seu tros d'importància a l'habitació dels pares. Molt bé, nois i noies, doncs com ja sabeu, els pares venen aquí a xerrar de vosaltres. Ho sabíeu, això?
Sí.
Diuen sempre coses bones, eh?
Sí.
Mira, Elia, la mare, saps què diu de tu? Ens ha explicat que l'ajudes moltíssim perquè tu has tingut unes germanes bessones, eh, que sí?
Sí.
I què tal? Com va
molt
això?
Molt bé, sí. Però són una mica tremendes.
Són tremendes. Ah, oh, que xindent, aquestes germanes petites, sí. Però la mare ens ha dit que tu l'ajudes molt.
Sí.
És veritat, això?
I un dia vaig canviar el penyal a una germaneta.
Oh! I què? Com va anar? Bé?
Bé.
Sí?
Me van ajudar una miqueta.
Bueno, clar, perquè n'havies d'aprendre, no?
Sí.
Clar.
Era la primera vegada.
Mira, veus? Que bé! De la Jana, sí, la mare ens ha explicat que sempre està contenta.
Sí.
És veritat això, Jana?
Sí.
Sí, oi? Bueno, la Nora fa bueno, aquí hi ha germanes. De la Nora, la mare ens ha explicat que és responsable. És veritat això?
Sí.
No s'equivoca, eh, la mare?
No.
De l'Antoni, saps què ens ha dit la teva mare?
Què?
Que ets molt carinyós. És veritat això?
Sí.
Que t'agrada molt fer petons? I a la mare li agrada molt els teus petons. I de la Martina ens han explicat que li agrada molt, 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 molt ballar. És veritat, això?
Sí.
I que, a més, la Martina és una nena que té un caràcter fort. Saps què vol dir, això?
Sí!
Sí! I és veritat, també, això? Sí, oi?
Sí.
I és... Bueno, ja ho veieu, eh? Que té el caràcter fort. Està molt bé, això. De la Bruna no sabem gaires coses. Ens en pots dir alguna, Martina, de la Bruna?
Sí.
Bona, alguna cosa bona,
clar, clar. La Bruna és la cosina petita.
Sí?
I li agrada molt jugar.
A què? A què t'agrada jugar, Bruna?
Li agrada molt jugar a pares i a mares.
Ah, divertit.
I sempre que juguem, li encanta ser bebito.
Així m'agrada. Que continuï sent una mica més bebito, que ja tindran temps de créixer, oi, pares? Que m'esteu tots escoltant. Nois, anem a dir a la gent que ens escolta qui són els vostres pares, els que venen aquí a parlar. Antoni, tu de qui ets fill? Qui són els teus pares?
L'Antoni i la Glòria.
Ah! Nora, Jana?
La Magalí i en Jordi.
Què
han dit?
La Magalí i en Jordi. Èlia?
La Montse i el Pere.
La Montse i el Pere. Martina?
La Cristina i l'Enric.
Sí, senyors. Ara tots vosaltres, els que ens estan escoltant, els oients, ara em dirigeixo als oients, ja podreu imaginar-vos cada vegada que els pares ens parlen dels seus fills més o menys amb què s'han d'enfrontar. Ara ja tindreu una idea quan la Cristina, la Glòria, l'Antoni, la Magalí, la Montse ens comencen a dir: és que a vegades no em fa cas la Jana o l'Antoni... m'ha dit una petita mentida, o la Martina fa el ronso al dematí, i no es vol posar el que jo li he dit, o l'Èlia rondina perquè està cansada. Doncs ara ja sabreu de qui parlem. I ara sí, ara ja me'n vaig. Descansarem un any, una temporadeta, per tornar-nos a omplir, per deixar lloc pel que vindrà més tard, i bé, segurament per retrobar-nos. I si no ens retrobem aquí, ens retrobarem en qualsevol altre espai de la vida, perquè, com ja he dit, la vida és totalment màgia i aquesta màgia l'hem de viure de manera apassionada i sense por. I, nois, aquest programa per mi ha representat durant molt de temps una espècie d'àngel. I justament amb aquesta cançó us vull deixar, amb una cançó que a mi m'agrada molt, perquè transmet moltíssimes coses, no només a nivell de parella, que sí, és una cançó que parla d'amor, però parla d'un gran amor. I al final jo penso que això és una família, gent que s'estima moltíssim. Doncs bé, fins molt aviat, i us deixo amb una cançó del Jack Johnson, un surfista que va veure que no podria guanyar-se la vida fent surf i va començar a agafar la guitarra, i realment és una meravella escoltar-lo. I us deixo amb aquesta cançó d'ell, que es diu An Angel. Fins molt aviat.
Got an angel, she doesn't wear any wings. She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing. She gives me presents with her presence alone. Gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for coming home. She can make angels. I've seen it with my own eyes. You've gotta be careful when you've got good love, 'cause them angels will just keep on multiplying. You're so busy changing the world. Just one smile and you could change all of mine. We share the same soul. Oh, oh, oh.